Es una cosa común, es un derecho de ciudadanía y lo es para todos y para todas, en igualdad, en dignidad y en autonomía.
Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Una primera novel·la que ja passa a lectura dramatitzada i també molta més literatura. Comença l'Espai de Cultura a IB3 Ràdio. Te hice Dios és la primera novel·la del poeta Marcos Augusto i ara serà objecte de la lectura dramatitzada d'alguns fragments en la Festa de l'Orgull d'Inca aquest dijous. Publicada per Penguin, la història passa així de la literatura del paper a les arts escèniques. Per altra banda, Joan Mas és un pintor figuratiu que capta en les seves obres pintades amb els dits els elements de la nostra cultura balear i mediterrània, peixos, ovelles, marines i fins i tot accepta encàrrecs, tot d'una a nosaltres també a l'estudi. Maria Quanet, la llibretera que ens acompanya cada dimarts a la secció Galerada, ens du avui la distinció de Tiffany Rivier en aquesta secció en la qual avui parlarem d'aquesta autora i també d'aquesta obra. I per acabar, veurem que es cou a la Biblioteca de Sant Jordi a Palma amb Pep Hernández, que és el seu bibliotecari. Tot això amb Andrea Sánchez a la part tècnica. Arrencar.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Idò, aquest dijous, a partir de les 8, se farà una lectura dramatitzada d'aquesta primera novel·la que va publicar Marcos Augusto, que du per títol Te hice Dios, i que trobau publicada per Penguin. De fet, tota la novel·la no podrà ser llegida, però sí alguns fragments que a més han estat seleccionats pel nostre company Rafael Gallego. Avui volíem parlar un poc d'aquesta passa que fa aquesta novel·la amb el seu autor, Marcos Augusto, que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic. Com estàs, Marcos? Benvingut.
Pues encantado de hablar con vosotros, Mónica. Muchísimas gracias por la invitación.
I doncs, nosaltres encantadíssims. A més, mos han trobat també amb aquesta selecció dels textos, dels fragments que llegirà Lluís Guerau i donarà d'aquesta manera vida una obra que no sé si tu esperaves, tot aquest camí que comença a caminar ara i tan bona repercussió que ha tingut d'ençà que la vares publicar.
Sí, lo que pasa es que es verdad que hace muy poquito, quiere decir hace un mes que salió la novela, un mes escaso, ¿no? Entonces, sí, yo estoy muy contento, la verdad que el tema de la de la adaptación escénica o de la lectura de fragmentos, me parece muy interesante, porque además Rafael ha hecho un trabajo que creo que está muy, muy bien hecho y que yo no hubiera podido hacer, que es el de generar un monólogo a partir de la novela. Y luego la interpretación de Luis, que es magnífica. Entonces, bueno, no puedo estar... estoy contentísimo, obviamente.
No sé si ahora han perdido a Marcos Augusto. Ah, perdona.
Estoy aquí, sí.
Ah, perdona, no m'havia donat compte que feies aquesta pausa. De fet, Marcos, tot això ho vareu xerrar abans de que en Rafael partís de vacances, o què?
Sí, lo hablamos antes. Prácticamente fue una cosa muy orgánica. Fue a partir también, creo que tiene algo que ver el programa, porque fue a partir de la invitación donde Rafael se lo había leído y, bueno, hablamos un poquito de la posibilidad, porque para mí lo que es muy interesante de la lectura es que Rafael ha hecho una narrativa nueva del libro. Es decir, no es esa selección de fragmentos de Te hice Dios, te cuentan una historia paralela, que a mí eso me parece, o sea, cuando lo leí me gustó muchísimo y me voló la cabeza, ¿no? Porque no refleja el libro en el sentido de que hay, no te hace spoiler, vamos, genera una narrativa diferente, se basa en fragmentos del libro, obviamente, pero sin embargo no te hace spoiler para la persona que luego quiera ir a leer el texto. Se va a encontrar con una historia en la que conviven esos fragmentos seleccionados por Rafael, pero en la que hay un desarrollo distinto.
Mm-hmm. Tot això forma part dels actes, d'aquests petits cicle d'esdeveniments que s'han organitzat des de l'Ajuntament d'Inca per celebrar l'orgull. Sí. Se diu Orgullosament Inca, comença demà, si no anem errats, i aquest dijous, com dèiem, a les 8, en el claustre de Sant Domingo, se farà aquesta lectura dramatitzada, com has dit, en Rafael ha triat molt bé els fragments per no desvetllar el final, però aquells que se varen perdre l'entrevista que vareu fer, recorda-mos en tres línies. S'argumenta perquè es planteges una situació bastant dura, no? I actual.
En tres línies és complex, però vull intentar-lo. És una història que, com una història, habla de los book chaser i de los gift giver, de les persones que quieren pillar de forma intencionada el VIH o que quieren darlo, pero luego esa historia creo que muy pronto se transforma en una serie de, o toca, mejor dicho, una serie universales como la mentira, el duelo, la pérdida, la culpa. Entonces, bueno, yo creo que ese sería como, digamos, un resumen de la novela muy rápido.
En aquest sentit, com dius, la lectura no desvetllarà què passa amb aquests dos personatges principals, convidant així a tothom que després d'aquesta lectura se faci també amb el llibre i faci la lectura completa. Marcos, què te diu la gent, ara que l'ha llegida, que s'ha trobat amb aquesta situació?
Sí, estoy muy contento. La verdad que las críticas están siendo muy positivas. Estoy feliz también porque el proceso fue muy largo, entonces ya que haya visto la luz, pues la verdad que estoy muy contento. Y en líneas generales, pues bueno, muy, muy feliz, la verdad. O sea, no sé, muy contento también de la... tanto ya no solamente de los textos que ha elegido Rafael, sino también de la interpretación de Luis. Hemos estado pues trabajándolo de forma conjunta. Y he de decir que me parece impecable, sobre todo porque él trabaja a partir de... Y luego hay algo que me parece muy interesante, que también es el diálogo con la propia obra de Lluís. Yo creo que Te hice Dios dialoga muy bien con Lacan, con esas poéticas del cruising, ¿vale? El otro día Nacho Jiménez publicó una entrevista en la que hablaba de poéticas del cruising y me parece que es muy acertado ese término. Y además no solamente tiene que ver con el trabajo de Lluís, también la interpretación, por ejemplo, de los fragmentos donde hay conversaciones de Grindr, creo que tiene una fuerza especial y de alguna forma verlo interpretando esos fragmentos, verlo poniendo voz a esas conversaciones, era como ver fragmentos de la propia película de Lacan, ¿no? Entonces me parecía todo muy interesante, es algo que está como muy bien hilado.
I això serà aquest dijous, però hi ha altres convocatòries, és a dir, se passa aquesta que fa la novel·la de Sara llegida, continuarà, se podrà fer tal vegada amb en Rafael Gallego o amb un altre dramaturg una adaptació per tu mateix? en el teatre?
Bueno, yo no sé escribir teatro. De hecho, al principio pensé y dije, ah, esto tiene que ser un momento, yo cojo, selecciono y tal, y era un puto cuadro. Es decir, no supe, o sea, quiero decir que no sé. Yo en mi cabeza sabía lo que quería hacer y tal, pero qué va. O sea, yo con escribir la novela ya he tenido suficiente, ¿no? Ni el tema de la selección de textos, porque me cuesta mucho tener la distancia adecuada para coger y desprenderte, ¿no?, de páginas que literariamente te gustan muchísimo, pero que obviamente en un monólogo es otra cosa y tienes que aprender a desenamorarte de eso que has escrito porque no tiene lugar en un monólogo y punto, y es así, ¿no? Entonces creo que en este sentido, a ver, que un tercero haya hecho el trabajo me parece que es muy interesante. Respecto a adaptaciones, pues no sé qué decirte, o sea, de momento tenemos esto el jueves y el viernes, por cierto, presento en Rata Corner con Julio Pérez Manzanares un ensayo que también habla del tema del cruising, que se llama Deseo y Desvío, que está publicado por Egales. Entonces sería lo próximo que tendría, que es al día siguiente, pero respecto a montajes de Te Hice Dios, bueno, es algo que tendríamos que mirar y tendríamos que ver. Me encantaría, obviamente, y poder encontrar a alguien que tenga la sensibilidad para trabajar y tal cual, sería fantástico. Pero ya te digo, estoy muy contento con el resultado de esta lectura y, bueno, fantástico.
Que bé, Marcos, perdona, i no li diguis a en Rafael, perquè a lo millor sí que s'apunta també després d'aquesta selecció de fragments. Per acabar, Marcos, que has començat a escriure una segona novel·la o estàs pensant ja en futures obres?
No, ja la tinc escrita, la segunda.
Què me dius?
Porque, sí, no, és que, a ver, clar, jo firmé Te Hice Dios hace mucho tiempo. O sea, yo hace que la novela iba a salir, yo, pues hará... Pues no sé, pero mucho tiempo, a lo mejor yo la envié, o sea, con el editor, el proceso y tal cual, a lo mejor firmé hace 2 años la novela, ¿eh? Es decir, no es una cosa que haya escrito ayer. Entonces, después ya en este proceso, bueno, a lo mejor, mira, Marta Jiménez dice que una novela siempre se termina 5 veces y yo creo que a lo mejor ha sido muy rápido diciendo tengo una segunda novela, a lo mejor es la primera vez que se ha acabado y se tiene que terminar de acabar otras 4 más, ¿no? Para cumplir lo que dice Marta Jiménez. Pero sí, tengo la segunda, ya está muy dirigida, muy, muy hecha. Yo no sé si a lo mejor pues tendrá cambios y alguna cosa de editing, etcétera, ¿no? Pero está bastante, bastante lista, sí.
I ara m'ho deixes un poc en samel els llavis per a veure, haurem de quedar així. Aquest dijous, una activitat cultural també marcada dins aquestes festes de l'orgull, que pareix que sempre és només Bauxa, però també a tota aquesta part cultural. En aquest cas, en el claustre de Sant Domingo, a Inca, hi haurà aquesta lectura dramatitzada dels fragments de l'obra d'aquesta primera novel·la de Marcos Augusto Lladó, que du per títol Te Hice Dios i que trobareu publicada per Penguin, i que seran interpretats, llegits per Lluís Garau. Supos que l'entrada és lliure, Marcos, i també, com has dit, llavors vos quedarà aquesta altra presentació l'endemà, una presentació de Deseo y Desvío, com tu has dit, amb Julio Pérez Manzanares, encara que també se parlarà de sa teva novel·la.
Sí, con Julio ja coincidí en una invitació de Berkana, y hablamos un poquito de... Porque, claro, mi libro aparece en el ensayo de Julio citado. Oh. Entonces, claro, es muy fácil cruzar. Sí, bueno, aparece, pero de próxima publicación. Julio es profe la autónoma y en el ensayo que escribió, lo escribió antes y salió publicado antes de mi libro. Pero, claro, lo que yo te digo es que este libro estaba pendiente de publicación, o sea, estaba todo firmado, estaba tal de hace tiempo, ¿no? Por tanto, había personas que ya lo habían leído y tal cual, y en ese caso Julio se hizo eco porque habla de las expresiones artísticas en torno al book chasing, al sexo apelo, etcétera, ¿no? Entonces, está mencionado Te Hice Dios. En Berkana pudimos conversar cruzando los dos libros, y en este caso el viernes en Rata Corner lo haremos de otra manera, sí. Será más hablar del libro de Julio, pero bueno, también será interesante.
Increïble. Seguirem de prop aquest camí que faràs, Marcos Augusto, no només amb aquesta novel·la, sinó en la pròxima, que, com has dit, ja tens enllestida.
Bueno, a lo mejor he dicho demasiado. No. Más o menos terminada,
está,
pero no sé yo.
Està molt
aquí
bé.
Aquí l'he tingut provisional i todo, però
venga, no està terminada. Digue'l, el vols dir?
El provisional se llama Algunos nombres que fueron. Pero es un título provisional, ya te digo. Luego puede ser que al final se acabe llamando, yo qué sé, vete a saber tú, ¿sabes?
Molt bé. Idò, Marcos Augusto Lladó, moltes gràcies. Aquest dijous a les 8 a Inca i l'endemà divendres també a Rata Corner amb aquesta altra presentació a Palma. Que vagi molt, molt bé. Moltes gràcies i enhorabona.
Gràcies sempre a ti i un besito.
Una ferrada, adéu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Estan plorant.
Són les 6 i 21 minuts, continuem en directe a l'Aviador i ara saludam el següent convidat que ens acompanya avui a l'estudi. Ho hem avançat a l'inici, és un artista plàstic, Joan Mas Ballester. Com estàs, Joan?
Què tal?
Benvingut.
Què tal, Mònica? Com va? Molt bé.
Molt contents que ens acompanyis avui, que... clar, no podem mostrar per la ràdio la teva obra, però sí que recomanem a tothom que la consulti, que la tresqui un poc, a la teva plana web, i també tenim les xarxes socials, no? Joan Mas...
Sí, correcte. Podeu entrar dins la pàgina web, que és joanmasart.com, i també a les xarxes socials, Instagram, joanmas.art.
Idò, així podreu, mentre conversam amb en Joan, tal vegada trascar i veure un poc com és aquesta obra figurativa, mostres éssers vius, també natura, marines, molt d'elements del nostre paisatge, però els plasmes amb molt de color i també amb una tècnica molt teva, no?, que vull que mos contis un poc com vares arribar en aquesta tècnica i com ho fas.
Sí, bé, com bé dius, tota la meva obra a dia d'avui està pintada en les meves mans, només amb els dits, amb molta textura, agafant molt de color, com amb molt de color viu, i com dius, pues, està molt, molt influenciada pues, per Mallorca, per la mar, la muntanya, el camp, i... tot relacionat amb la nostra, amb la nostra illa.
I Joan, pintes en model o en la imaginació?
Bueno, pues un poc de tot. Al final agaf records, idees i també paisatges pintats en directe o a través d'una foto.
I t'agrada pintar, és a dir, figuratiu, o has tingut una època més abstracta? O...
Sí, bueno, he tingut moltes... Bé, pint des de que soc petit, tota la vida he estat pintant, i clar, durant tots aquests anys pues, he tocat totes les tècniques, des de pintar amb oli, aquarel·les, acrílic, pintar amb pinzells, pintar amb espàtules, esponges, tocant un pot tots els pals.
Tot?
Sí, i... Sí, també és que en part no, és a dir, no sentia o no trobava un estil o una manera de pintar que realment digués és meva, no? Aquesta tècnica ha sortit d'allò o sent que surt dins meu, no? I va ser, pues, jo crec que en experiència, provant diverses coses, pues, que va anar sortint un poc aquesta manera tan particular de pintar que és amb els dits.
I els elements que tries, sempre has triat aquests motius per pintar-los?
Sempre he tirat molt cap a Mallorca. És a dir, cap a el que he viscut, les experiències que he viscut i que visc aquí a Silla. Al final, jo crec que tinc una connexió molt forta amb Silla i m'agrada molt fer activitats tant dins la mà com a la muntanya, en el camp, i un poc és el que vull representar dins totes les meves obres.
No? Idò, esperant que consulteu a les xarxes socials d'en Joan Mas o també la seva plana web, perquè a més de pintar pues, això, peixos, marines, també paisatges molt mediterranis, en colors molt vius i enverdits, de vegades creant tota aquesta textura, ho fas amb quin tipus de material ho fas ara?
Que la pintura és pintura acrílica, perquè, clar, pint directament en les mans, fora guants, fora res, clar, s'oli, com que al final has d'emplear mitjans, és més delicat per tema de la pell. Encara així, l'acrílic també és delicat, has d'anar molt alerta, t'has de fer molt bé les mans, protegir-les i de més. I després que també el que cerca és que xugui ràpid sobre per poder anar donant ditada darrere ditada i que vagi creant aquest volum. Després també pint només en colors primaris, és a dir, tots els colors que vaig creant per cada obra són únics, perquè al final són creats des dels colors primaris, traient pues, mescles, traient els colors complementaris, anant combinant-los de tal manera que pugui treure el volum o la forma d'aquella obra que estic pintant.
Clar, amb oli s'atorba molt més temps a
aixugar-se
i llavors exacte. Se mesclaria molt més els colors, se faria una pasta, no?
Clar.
I amb acrílic, quantes capes arribes a fer? Quantes ditades de pintura arribes a posar damunt? Quantes tasses?
És a dir, clar, com que pinten la ditada molt de relleu, que no és com quan pintes amb pinzell, no? Que tu li vas donant passades, vas mesclant el color, difuminant, i has d'anar donant capa darrere capa. Cada molt de pinzell em diu, buf, quina quantitat de pintura que deu estar, no? Perquè per aconseguir aquell volum, aquella textura, però realment no gastes tant, perquè amb una editada, que l'he de tenir abans molt pensada, he de tenir molt clar quin color pos, perquè ja després damunt no puc tornar enrere. És a dir, he d'aconseguir l'efecte, aconseguiries amb el pinzell, mesclant i creant capa darrere capa, només amb una editada i amb uns tons que tu apliques en aquell moment. Perquè un pic que s'aixuga ja no pot tornar enrere. Ja hi se queda.
I damunt quin material pintes? Quin suport?
Tela. Tot és tela. I sempre pinto damunt vestidor i tela.
I el tamany?
I tamany, pues, cada vegada vaig tirant cap a més grans. És a dir, sí. És a dir, fa anys pintant en format petits, però sí que és veritat que com que pinten s'ho dit, clar, tamany molt petits... no me donen, saps? Hauria de pintar... Vamos, no, un pinzell sí que pot jugar més, però en som ara d'anar a formats molt grans, per donar-li la forma.
No te dona per fer miniatures?
No, encara no.
S'ha dit petit,
ara... Sí, això que els té en prins, però no... No me dona.
Que bé, de conversar amb en Joan Mas, he de dir que dues germans netíssimes, impecables, ningú diria que pintes en sos dits, perquè, vulguis o no, sempre te queda un res.
Sí, sempre queda alguna cosa, però com m'has dit de venir al programa...
Has vengut?
M'he fet els germans, van de venir.
Sí, amb un raspat. Sí, ben bé, no... És que, sí, clar, vulguis o no, deus dur. Clar, tu abans d'entrar m'explicaves que pintes a casa teva, és a dir, no tens un estudi on vagis o com ho fas? Tens, exacte, una habitació?
Sí, tinc una de les habitacions que tinc a casa meva, pues, adaptada per, com a estudi, i ja ho tinc tot. I la gent, pues, que ve... o que vol veure que el cobre en directe, perquè això sempre ho recoman, clar, tu a la web o a Instagram veus les obres, però no ets capaç d'apreciar, pues, lo que és, ni el color ni la textura d'aquella obra. Tot, jo sempre els dic que venguin a l'estudi, que ho venguin a veure, i clar, és casa meva, al final està dins casa meva, perquè no hi ha... No sé, és una manera també de conèixer l'artista personalment, de jo conèixer els clients, d'estar en contacte amb ells, de connectar molt més amb ells, i crec que és una manera més humana de que, a més, després pugui sortir una gran obra, perquè també faig feina per encàrrec, també, i entonces és una manera millor de connectar.
I la veritat és molt interessant. Tenc curiositat per saber com emmagatzemes les obres. Les teles les tens ja damunt vestidors o...
Sí,
o...
ja els...
I que té molt d'espai.
Cada pic en té menys.
S'ha de, sí, vendre obra quan sigui.
Sí, és dir, bé, també és que estic en un moment on faig molta feina per encàrrec, la majoria és encàrrec, és a dir que així com entren, surten.
Surten,
sí,
molt bé. I doncs això és fantàstic, eh?
Sí, sí, estic content.
I què t'encarreguen?
Pues de tot. Bé, m'encarreguen de tot. Lo que, claro, que jo sé, ti, normalment ha d'estar relacionat un poc amb el meu estil, amb Mallorca, la mà, la muntanya, animals, paisatges... Per sort, la majoria coneix l'estil, gent que m'ho du seguint des de fa temps i sol tirar per aquí.
Vull dir que no te demanen persones o retrates o...
Me n'han demanat.
I els acceptes?
De moment no. Vete. No, perquè com t'he comentat, clar, quan pinten les mans, els dits, clar, no és el mateix pintar un animal, un peix, que és, diguem, el que és l'expressió d'una persona, és més diferent. A part de que també se'm aniria un poc del meu... de l'estil que pinta a dia d'avui, i demà no ho sabem.
Jo crec que ho has de provar, segurament. Sí, no? Si alguna cosa divertida te sortiria, però bé, tot són etapes,
sí.
Ara estàs en aquesta, i ara en què estàs fent feina? Fas d'en un amb un o fas... tens diferents quadres que vas fent a la vegada per aprofitar els colors, editada o...?
No, me sol centrar sempre en un. És a dir, els vaig pintant un darrere l'altre, perquè crec que al final... cada quadre, pues, ha de tenir 100% de l'atenció. A part de que també, vulguis o no, jo pint i me'n vaig a passejar, me'n vaig a sorremir, o el que sigui, aquell quadre està dins el meu cap donant voltes tot l'odi, també, saps? Que sigui aquest color, aquesta forma... no sé si m'he equivocat allà, aquí, és a dir, al final sempre està sense un rumb en el cap. Sí.
Idò, com un compositor de música, no?, que l'ha deixada, però llavors pensa, sí, en un arranjament, sí, o alguna cosa,
sí,
més.
Sí, de fet no les pint mai ni en un dia, és a dir, necessit...
Ah, no?
Sí, vaig pintant una hora, dues hores en el dia, tres com a molt, el deixo respirar i després ja torno a posar-me el dia següent. Sí, sí.
Idò, és una feina molt interessant, amb formats cada vegada més grossos,
sí,
segons l'espai ho permet i s'estudi, i també, Arbara, això que te diu la gent, no? Fas servir, ja no són tubs de pintura, sinó potets.
Clar, en ple, com que pinten els primaris, com pots molt grans, del magenta, el groc, el blau, el cian i blanc, i a partir d'allà, pues, vaig fent les mescles fins que trobes els colors que s'obre me demana.
Molt bé. I exposicions, concursos, tot això t'estira? O...
Sí, bé, n'he fet ja un parell i bé, ara de cara d'aquest estiu...
A més, vas anar a Eivissa, que sempre mos agrada molt quan un artista d'un illa,
sí,
va a l'altre.
Uau,
ho trobem com un gran repte,
sí,
no?
Sí, ara vam fer... Bé, encara està aquesta exposició a l'hotel... Melià, a Messinsa i Melià d'Eivissa, i ara també, 10 d'octubre, també torna a un altre hotel d'Eivissa, que és el Mondrian Hotel.
Carai, i aquesta actual que dius ara, fins quan se pot anar a veure?
Aquest estarà fins octubre, més o menys.
També?
Sí.
És a dir, la gent pot anar a l'hotel i...
Sí, pot anar a l'hotel i veus les obres que estan penjades d'allà.
Carai, quin...
De 10 d'octubre només serà el 10 d'octubre.
Només,
sí,
un dia.
Només un dia, sí.
Molt bé. I quan Palma fa Sa Nit de l'Art, que fa uns anys, no sé ara, però fa uns anys hi havia artistes que s'hi apuntaven i tu tal vegada que convidaves a sa gent a passejar per casa teva, fes una petita exposició a casa teva, ho fas també?
No, a Palma encara no he tingut l'oportunitat. Sí que veuré que aquest any s'han posat en contacte per donar-me qualque opció, qualque proposta, i ara... Sí. És veritat que a Palma m'encantaria. Sí. I ara, l'any passat sí que les vaig fer... a diferents pobles d'aquí, de Silla, aquest any també, però a Palma encara no he tingut l'oportunitat i sí que m'encantaria fer-ho.
I a part de tot això que comentam, de fer les seves pròpies obres, representant això, peixos, natura, paisatges, i acceptar encàrrecs també relacionats amb els temes que sol pintar en Joan, també tot això ho passa a camisa, bosser de tela, un poc, no sé si qualsevol cosa, no? Avui mateix dus una camiseta que du així en escor, diguéssim, un carroig, només es cap, però bé, és increïble, és una peça teva.
Sí, aquesta és una peça meva. És la meitat perquè és tal qual, el quadre era només la meitat del carroig, doncs així com les tret de sobre, les posa la camiseta, i trobo que així és una manera de poder dur art en el carrer, que no només se quedi dins les cases, dins les galeries, sinó que també sigui una cosa del dia a dia.
I això se te pot encarregar també a través de la teva web?
A través de la web o d'Instagram, sí. O la Nit de l'Art també està estaran allà.
Que bé, Joan. I doncs, tenim lo d'Eivissa, lo de... alguna cosa més que vulguis anunciar o...
Bueno, setmana que ve estaré el dia, crec que és dia 22, a Sa Coma. La Nit de l'Art de Sa Coma, i el dijous següent a la Nit de l'Art de Sa Racó.
Carai, sí que funciona, això.
Sí, no.
Molt bé.
Vaig un poc a 200 per hora, però...
No, però sí, molt bé. Idò, Red, com pensa, i ja vos insistim en recuperar l'obra d'en Joan Mas a la seva pàgina web o també a les seves xarxes socials, és joanmasart.
Puntart. Sí.
Exactament. I veureu aquestes peces en tant de color, tan vives, que segurament també li voldreu fer algun encàrrec.
Exacte, jo encantat.
Que bé,
ja. Obert a totes les opcions.
Moltíssimes gràcies. S'estudi, també has dit que el tens a Palma, al centre.
A Palma, sí. Vull dir que qui vulgui se pot apropar.
Seria quedant tu. Pot
en contacte jo i conèixer un poc més la meva feina.
Molt bé, no hem parlat de la part de protecció de la natura. Vols afegir alguna cosa en això?
Sí, això també...
Un poc de crítica, alguna cosa?
Sí, això també és un missatge de... Bueno, a part de voler mostrar tot el món, o bé, tota la Mallorca, el que és el que tenim aquí, les nostres espècies, els nostres paisatges, doncs és remarcar també molt el que és la protecció, és cuidar tot el que tenim, és cuidar Silla, perquè així com jo estic pintant un carroig, estic pintant espècies que estan a dia d'avui aquí, doncs artistes el dia de demà també tinguin el dret o la possibilitat de pintar el que jo estic pintant avui. I tot això només se pot aconseguir pues, cuidant lo nostre.
Que bé, Joan, mos ha encantat escoltar-te, veure la teva obra, i mirarem també de seguir-te a través de les xarxes socials, i tal vegada un dia te farem un encàrrec també.
Com vulgueu, encantat. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Moltíssimes gràcies, un guster. Gràcies. I doncs mos aturam ara un segon i ja tot una rebam a Maria Cuenet, que avui mos parla de llibres a la seva secció Galerada.
TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. s'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'Aviador. IB3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuenat.
En aquestes hores rebem a Maria Cuenat, que ve amb un llibre que fa una pinta boníssima, només en veure la portada. Com estàs, Maria?
Molt bé, i tu, Mònica?
Molt bé. Com va l'estiu?
Va bé.
Sí?
Sí.
Idò, bé, és una traducció, però aquesta vegada en es castellà.
Uh-huh.
I és una obra de...
És una novel·la gràfica?
Això mateix.
És una novel·la gràfica que es diu La Distinción, que està publicada a Garbush Books. De Tiffen Rivière, però és una novel·la gràfica bastant especial, perquè tot i que té una trama pròpia, té els seus personatges i van passant cosetes, realment està bou totalment d'un altre llibre que es diu La Distinción, però que és un assaig sociològic d'en Pierre Bourdieu. És un llibre que té 50 anys, que té una tesi sobre, que bàsicament, resumida així, un poc simplistes, que els nostres gustos estan determinats per la nostra classe social, per la nostra família, que és bàsicament això, el que ens agrada menjar, el que ens agrada llegir, el que ens agrada, l'art que ens agrada, les pel·lícules, la música que ens agrada, no és una elecció lliure, sinó que està determinada per la nostra classe social. I aquesta novel·la explora aquestes idees, o cita textualment l'assaig, les actualitza i les veiem en els seus personatges, perquè quan comences, que hi ha un professor que ha d'explicar aquest tema des de la distinció d'en Pierre Bourdieu en els seus alumnes, i a través d'explicar-los anem veient també els seus alumnes com a mesura que van bevent d'aquestes idees també van observant la seva família, van observant els seus amics, van veient els contrastos i se van situant pues, dins de classe social, però també entenent que la mobilitat de classe no és només guanyar dobbers, és a dir, no és només fer dobbers, el que dins sempre és no ricos, no? Que encara que tinguis dobbers, si no vens d'una classe social més dominant, pues, tampoc t'hi sembles, no? I és un còmic superinteressant. A part, les il·lustracions jo les trobo molt... molt divertides, molt...
I són bones de llegir, no?
Sí.
És a dir, són clares...
Exacte.
De vegades el còmic és molt dens, o té molta d'informació, o aquest contrast blanc i negre... Aquí sí és en blanc i negre, sí, però és molt agradós a sui, no?
És molt agradós, totalment. I tots els personatges tenen expressions bastant caricaturesques. És fàcil seguir-los només veient com estan dibuixats, ja entens una mica el seu temperament. És un còmic amb vinyetes. No juga un munt amb el format, però és totalment adequat per explicar aquesta història. I la veritat és que és un llibre d'aquests que desafien com si una vegada no, ja encara dins es... que ja no, i cada vegada menys, i ja no ho tens gens, però dins el pensament popular que un còmic és per criatures, no, o que és baixa literatura, aquell, jo estic totalment en contra d'aquesta afirmació, aquest pensament, però amb La Distinció més i més que no, perquè el text és molt profund i és complicat i és sociologia pura, que diguem.
I se combina bé aquesta part tan profunda o tan densa amb aquesta senzillesa un poc de sa presentació.
Sí, se combina bé perquè tria uns personatges que estan molt clars, que són complexos però estan molt clars. No mos quedam molt en això, en quin tipus de famílies, en les històries que tenen, però no entram en drames, no entram en grans sentimentalistes. Mos quedam un lloc perfecte per poder entendre bé la tesi del llibre, que és diferent això. Que no hi ha una llibertat de gust, no? Sinó que està determinat. Que això, bé, ho podem aplicar en mil coses, però aquí està molt en concret sobre els gustos. Això. Diu que és molt poc probable que una persona de l'extraradi fia d'un paleta i d'una dona de fer feines s'aficioni a l'òpera. Pot passar, és una cosa d'estadística, vull dir, això són resultats... Pot passar, sempre hi ha excepcions, però és poc probable, no? I és una mica aquesta...
És curiós. Tu t'ho trobes, també? És a dir, parlant de classe social, però també entorn familiar, o això no?
Sí, sí, també xerrar d'entorn familiar, que clar.
Clar, sí, bé, tots entorn, no?
Sí, tots entorn. Sí. Sí, i sí, de fet, si ho viatgeixes, començaràs a analitzar tu, el teu propi, la teva família i els teus amics.
Sentir-te identificat.
Exacte. A mi també aquest còmic m'ha recordat una mica, és diferent, però en quant a gènere podríem posar-los ja mateix, en els còmics de Liv Strömquist, saps, la sueca que fa, ara fet des d'arriba a fer La voz del oráculo, on xerra sobre pues, aquesta tendència... a ser que jo m'inscric, però com de la nostra generació i en aquest moment de posar tanta fe a l'astrologia, en els oracles, l'espiritualitat d'una manera, coses que no podem comprovar, no? Que gira un poc la mirada de la ciència i se'n va més cap a l'esoterisme. En té un altre que és No siento nada, que és, ja agafa un munt les teories de Naeva i Lu sobre l'amor i sobre per què mos enamoram, però sobretot com es poder influeix dins l'enamorament, on comença a xerrar molt d'en Leonardo DiCaprio de perquè quan les seves al·lotes tenen 25 anys les deixa, no? Com tot una... Són novel·les gràfiques perquè està fet amb dibuixos, però que mos xerren de temes molt complexos, molt actuals i molt que mos ajuden a entendre el món.
I vosaltres a la botiga teniu un apartat a part per novel·la gràfica, o teniu mesclat entre tot?
No, ho tenim
a part. Està a part també,
sí,
no?
Sí.
I la gent de cada vegada ho demana més?
Mira, nosaltres la veritat és que no tenim un públic molt de novel·la gràfica. En tenim perquè jo som molt fan, i jo, si tinc una llibreria, hi ha d'haver un apartat de novel·la gràfica, era claríssim. I sí que va sortint, no? És una de les seccions més sol·licitades, però sí que va sortint. Sí. No, és a dir que jo sobretot també, com que la meva tendència és més còmic europeu i això, no tinc tant de japonès, que això és el que realment surt més, però bé, com que no ho conec tant.
És el que surt més, no? Però bé, tota aquesta part, clar, tu ara ho has llegit amb aquesta traducció al castellà, però no t'agradaria llegir-ho en original, tu que parles francès també?
Sí que m'agradaria. Però com que m'ha arribat aquest a la llibreria, me l'he llegit en castellà. Podria anar a cercar, però és supercar comprar un llibre en francès. Vull dir, un llibre en un altre país és supercar, perquè els gastos d'envia són ja més, quasi més que el llibre. Així que, mira, sí, com que no he tingut ocasió d'anar-hi i de trobar-lo, pues me va bé.
I teniu un apartat d'altres llengües?
No.
Per aquesta dificultat que dius de distribució?
Sí, perquè la distribució en altres idiomes va per un altre canal i no és un canal que nosaltres toquem. Nosaltres estàvem en la distribució pues, a nivell nacional i mos hem centrat en això. I sí que tenim algun distribuïdor que du alguna cosa en francès, en alemany, però nosaltres no hem cultivat aquest tipus de... No ho hem cultivat i no tenim aquesta clientela tampoc, així que, de moment. Català, sobretot, i un pot de castellà.
Molt bé, idò, avui Anna Maria mos ha proposat aquesta lectura, la veritat, la portada sí que és en color, molt cridanera, que a més fa ganes és d'aquells llibres que... Te fan ganes d'anar a tocar-lo i obrir-lo, obrament que de dins. La distinció, l'autora la diràs tu.
Tiffaine Rivière.
Exacte, però abans no l'he dit molt bé. No. I, bé, això ho trobam a la vostra llibreria, en els llocs de novel·les gràfiques i també tal vegada pot convidar algú a llegir l'assaig original.
Exacte, exacte.
També que...
Sí, sí, segur que si mos escolta qualque sociòleg segur que ja el coneix, aquest assaig, que és la distinció també d'en Pierre Bourdieu. I, però aquesta novel·la gràfica és un bon aprovament si no som... sociòlegs o que no ten... A veure, que no mos volem llegir tot aquest assaig, en canvi accedim a aquestes idees d'una manera molt planera, sense perdre la complexitat, perquè això a vegades també és el risc, no?, de quan vulgaritzem una cosa, de perdre complexitat, però trob que en aquest cas no és gens així.
Que bé, sí. Maria, i de moltes gràcies. Vols afegir alguna cosa més o... Sí.
Sí, dic que aquesta autora, aquest és el llibre amb el que... Bé, crec que és l'únic que té... No, en té un altre traduït en el castellà. Però és amb el llibre que més s'ha donat a conèixer. Però té un altre... Ella va fer una tesi, ara no sé de què, sincerament. Però mentre la feia va escriure una novel·la gràfica sobre la seva experiència fent una tesi. I té un...
Seria un maldita tesis.
Exacte, maldita tesis.
Està publicada en Grijalbo.
Exacte. I això, que jo encara no me l'he llegit, és veritat, però que si vos agrada, també teniu per rascar. I també, si mirau a la seva pàgina web, això sí, heu d'entendre el francès llegit, però ella ja també va publicant cosetes... Té una pàgina web que és molt personal, no és només un portfoli, sinó que també publica algunes planes de les seves novel·les gràfiques i expliques que també publica alguns esbossos que fa. És això, una pàgina web on... Quasi com un blog, més aviat.
Que bé, que interessant, Maria. Idò, moltes gràcies per aquesta proposta.
A tu, Mònica.
La distinció, aquesta novel·la gràfica, si voleu també l'assaig original de Pierre Bourdieu, pues, també el podeu mirar de recuperar.
Sí, però més que resposar un pot de mirada i no pensar que tot el que som és mèrit propi, sinó que estem influenciats per totes bandes.
Sí, i si profunditzem en aquest tema, resultarà que en el final no tenim gens de personalitat, perquè hi ha mil factors que mos influeixen i que pensem que decidim nosaltres i ja molt bé, no. En certa manera, decidit.
Exacte.
Que bé, Maria, gràcies per fer-nos obrir els ulls a través d'aquesta novel·la gràfica i fins dimarts que ve.
Fins dimarts.
Gràcies.
Adéu.
IB3 Ràdio és formació.
Aquest dimarts Espanya es juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda-ho, vine amb bus, en la línia 10 de l'MT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I com sabeu, els dimarts és dia de molta literatura, també d'arquitectura, i en acabar sempre entrem a una llibreria o biblioteca. Justament ara amb en Pepe Hernández parlarem un poc de les dues coses, perquè les biblioteques, i en aquest cas també la de Sant Jordi a Palma, és també un refugi climàtic. Pepe Hernández, benvingut a l'Aviador, moltes gràcies.
Hola, Mònica, com va?
Molt bé. Entra més gent a cercar llibres o com perquè sou també un refugi climàtic?
Home, la veritat és que el calendari escolar marca una mica un poc la pauta de tot plegat i és una etapa, són uns moments més tranquils de l'habitual, de juliol, agost. Sí que és vera que hi ha gent que aprofita les vacances per intensificar lectura, però en termes generals és una etapa relativament tranquil·la. Què passa? Que és vera que amb aquestes temperatures la biblioteca té climatització artificial, té aire condicionat, la qual cosa sí que hi ha gent, ho he notat especialment darrerament, gent que teletreballa, per exemple, que aprofita que tenim connexió wifi, que hi ha PC, per estar aquí a la biblioteca amb aire condicionat, sí.
Idò, és també important dir-ho, a part de parlar de llibres, d'oferir també aquest espai. A més, ara, Pep, teniu també horari d'estiu, en la qual cosa començava molt prestar de matí, a les 8:30, i també teniu alguns capvespres oberts. Però conta-mos un poc què teniu destacat, exposat, o què recomaneu ara als vostres lectors.
La veritat és que en aquest moment la gent, allò de literatura d'estiu, no? Novel·la d'estiu, una cosa per dur-se a platja, per aprofitar els vespres de relax, per fer aquest tipus de lectura, no? Jo en aquest moment aconsello molt a una de les novel·les més d'un autor mallorquí, d'en Joan Pons Bové, Com voleu, germans, que canti, per exemple. Trob que és una novel·la que té molt de real, que té molt de vertader, està inspirada en la seva pròpia família, i és un llibre que pot agradar a tot tipus de públic, vull dir, perquè de vegades no és fàcil recomanar
no és fàcil.
Un llibre al que has de saber qui tens davant, clar, el que li agrada. Hi ha gent que no vol violència, hi ha gent que s'estima més una novel·la històrica. Bé, has de tenir un poquet de mà esquerra, no?, per saber els gustos.
La veritat és que sí, també a través de les xarxes socials, Pep, estàveu molt actius. Ara no vull fer broma, perquè a més ajudau també a la gent i feis un pot de servei públic i recuperant les coses que la gent va perdent, no?
també.
Però està molt bé, és una broma, també ho heu de fer i ajudar la gent, evidentment. Això vol dir que hi ha moviment a la biblioteca i que la gent entra, surt i de vegades se deixa com coses. Pep, vosaltres teniu una part també dedicada a altres llengües. Notau tal vegada que hi ha gent que en l'estiu fa propòsit de practicar anglès o un altre idioma que hagi estudiat?
Curiosament, no fa gaire, aquí a través del mestre d'anglès de l'escola de Sant Jordi, vàrem posar en marxa un punt de fons específic en llengua anglesa, més orientat en els infants que no en els adults, però sí que tenim un fons específic per infants que l'hem posat en marxa fins i tot amb un espai, un mobiliari, una zona específica a part, amb aquest fons, sí que darrerament. I a més té sortida, perquè alguns pares aprofiten com a per practicar, com a per un altre tipus de vincle també en el llibre i la lectura a través d'aquestes llengües. No?
Que bé, Pep. I vols afegir alguna altra cosa?
Sí, bé, nosaltres ara estàvem molt contents perquè hem fet 10 anys del nostre club de lectura i vàrem fer una festa. Va venir a Càtia Bacanyelles a glosar a partir de les lectures que nosaltres havíem fet durant aquests 10 anys. Cada usuari del club va triar un fragment, va llegir d'aquests que hem emprat durant aquests 10 anys i na Càtia va glosar damunt d'aquestes lectures i va ser molt guapo, la veritat. Després també vàrem aprofitar per fer un petit regal i per sopar i per glosar i va ser una cosa molt xula, ens va agradar molt.
Que bé.
Estan molt contents d'això, d'aquests 10 anys de club de lectura.
que bé, això passa res, fa una setmana, o sigui que...
Sí, fa poquet, fa poquet.
Amb això heu fet un poc, heu donat atzús a l'estiu, en certa manera.
Sí, també havia... després tenim també una activitat per les festes de la Mare de Déu d'agost, un dibuix a dimonis amb en Jaume Vic, de Medicotó, que farem un taller per pintar dimonis, que aquí hi ha bastant de sentiment dimonier. I això és un poc les cosetes que tenim en marxa.
Que bé, idò, moltes gràcies, Pep Hernández, bibliotecari d'aquesta Biblioteca Municipal de Sant Jordi, a Palma, oberta cada dia de dilluns a divendres de 8:30 a 2, i dimarts, dimecres i dijous també als capvespres de 2:30 a 8:30. Moltíssimes gràcies, Pep, que passeu un molt bon estiu.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, Mònica.
Una ferrada molt forta.
Gràcies.
Adéu. I avui acabarem, de fet ja ho sentiu ara de fons, avui vespre la poesia i la música se tornen a trobar. De Bon Canta Suau, com ja sabeu i varen presentar en el programa, se trobaran avui en aquestes nits al Castell de Bellver, especialment poesia per a aquells que no sigueu tan aficionats al futbol o als esports. Això serà, com vos deia, en Pere Suau, Toni Bujosa i Pau de Bon en aquesta trobada d'avui vespre. Amb ells vos deixam. Recordeu, a les 7 en punt, les notícies amb l'informatiu vespre, i nosaltres tornem demà quan passin 4 minuts de les 6. Adéu.
Galopades fèrrites. Anna, te va la nit a la vora dels cossos adormits, a la vora de l'enclusa de l'amor. Minúscules i centellejants refulgien esparses ferritges d'ànima.
Un segon incendi forestal a Eivissa activa en poc més de 24 hores efectius aeris i terrestres.